Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Cada setmana un monogràfic per aprofundir en un tema. Comencem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
L'Aleix és el meu fill petit i va néixer amb una malaltia minoritària, miopatia miotubular. Afecta el múscul esquelètic que fa que tinguin una hipotonia generalitzada. No es poden desplaçar amb normalitat, no poden respirar per si sols perquè es cansen molt o no poden menjar. Necessiten una traqueotomia, portar un botó gàstric, desplaçar-se amb cadira de rodes, unes cures que són molt especialitzades. Espirat de secrecions constants i saber resoldre qualsevol episodi d'emergència com un tap de moca, cànula, que fa que necessiti una atenció 24 hores molt especialitzada. Malgrat això, mai vam dubtar en que l'escola de la meva filla gran havia de ser l'escola pel meu fill petit, perquè a nivell cognitiu ell no té cap dificultat. Si té un retras madurativo que li dificulta el llenguatge, llavors en aquest sentit també estem treballant molt, no? És un aprenentatge que li està arribant ara de nou, que està adquirint a molt bon ritme, sorprenent a moltíssima gent que dubtava de les seves capacitats.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit l'Alba, la mare de l'Aleix. Diu la Sandra, mare d'un nen amb TEA, estem desesperats, no sabem què fer ni qui hem de demanar ajuda. Constantment el departament i el centre s'omplen la boca amb la inclusió i la diversitat, però en la majoria de casos és irreal. Segons un informe del síndic de Greuges, l'escola inclusiva no progressa. De l'educació inclusiva en parlem avui amb...
Noemí Santiberi, portaveu de Plataforma Ciutadans per l'Escola Inclusiva. Jordi Sunyol, director del Centre d'Educació Especial Joan 23, d'Olot. Abraham Tossell, director de l'escola Pere Caldés de Polinyà, i Jesús Soldevila, mestre, psicopedagog i professor de la UBIC. Acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Absolutament tots els alumnes amb discapacitat poden anar a una escola ordinària. Efren Carbonell.
Doncs avui a l'ofici d'educar aquesta escola inclusiva és possible. Benvingudes Noemí, Jordi, Abraham i Jesús. Benvinguts, benvingudes. Començarem pel Jordi Sunyol, director del Centre d'Educació Especial Joan 23. Algunes de les principals barreres a l'educació inclusiva, segons informe del síndic de Greuges, la consolidació de l'escolarització d'alumnat en centres d'educació especial i la predisposició de les famílies a portar-los-hi. Potser pel dèficit d'acompanyament a l'ordinària, la distribució desequilibrada d'alumnat amb necessitats especials a l'ordinària i la segregació d'aquests alumnes en aquests centres, els dèficits de formació del professorat, la saturació dels EAPs i el dèficit de recursos de suport d'educació especial a l'ordinària, la poca representació d'alumnes amb necessitats educatives a la postobligatòria i la desigualtat d'accés al lleure educatiu. I entre les 18 recomanacions del síndic de Greuges, crida l'atenció que es demana un tancament progressiu dels centres d'educació especial no absolut. Jordi Sunyol, benvingut. Sorprèn que hi hagi directors de l'Escola d'Educació Especial que defensin que s'ha de tancar, com és el teu cas. Per què?
A veure, la frase és molt lapidària, tancar un centre d'educació especial, si em sentissin els meus pares de la meva escola, patirien, davant de la resposta. Més que res, és una situació en la que ens agradaria que passés, no? És a dir, l'escola d'educació especial s'ha de tancar a la llarga, en un futur, no sé de quan estem parlant, sobretot perquè és la situació menys segregadora, no? És a dir, nosaltres, en el moment en què estem acceptant que els alumnes estiguin en escoles d'educació especial, estem acceptant que hi hagin entorns segregadors, no? Aleshores, el que ens hem de plantejar és com ho hem de fer perquè l'escola ordinària pugui atendre tots i tots els alumnes que tenim als nostres centres. Això és lo difícil, però és cap on hem de tendir.
Quin canvi de mirada implica aquesta cultura i educació inclusiva?
Clar, el que és més important és que siguem conscients de que de que educar no és per la majoria, no? Educar és per tots els alumnes i els extrems també hi són, no? En aquest entorn. Les escoles, lo xulo que tenen és la representació de la societat, no? És on hi són tots i, per tant, no hauríem d'acceptar que un alumne hagués de tenir l'atenció més adequada en un lloc específic, no? I, per tant, el que ens hem de creure tots els docents i els equips directius i tot i les complexitats que hi ha, no? Hem de ser capaços de mirar-los com que són alumnes nostres i que hem de buscar la manera per donar respostes.
Sovint es diu, Jordi, que la inclusió no funciona per falta de recursos. Què diries?
Bueno, evidentment, els recursos són necessaris. És a dir, sempre, eh? I això és una frase que no mai posaré en dubte, perquè tenim alumnes molt complexos i realitats molt complexes als centres, tant d'educació especial com ordinaris, i, evidentment, amb més recursos, més capacitat tenim d'atendre'ls. La realitat, però, és que no només és això, no? És a dir, els recursos van més enllà de recursos humans, van en relació també als recursos metodològics i actitudinals, no? O sigui, quan podríem tenir centres amb molts recursos i que seguissin sense saber gestionar la diversitat, no? Per tant, hi ha altres maneres, hi ha forces estratègies, hi ha, sobretot, visions, no? De com entenem la persona més vulnerable o la persona amb necessitats educatives especials, que fan que pugui ser no tan important el recurs humà com a suma, sinó la qualitat d'aquest recurs humà, eh? I la capacitat que té aquell centre de gestionar la diversitat que té.
I et preguntes, Jordi, si els meus docents els posessin en una aula d'ordinària, els faltarien recursos? Aquesta mirada de l'Escola d'Educació Especial ens hauria de fer repensar els objectius actuals de l'ordinària i afegiria també, i sou els docents de l'Escola Especial els que hauríeu d'ajudar en aquesta transformació?
Home, és un tema matemàtic, no? És a dir, en aquests moments a l'Escola d'Educació Especial s'hi destinen molts recursos. I tenim uns professionals a l'Escola d'Educació Especial que han estat formant-se molt amb diversitat, no? I això fa que tinguin unes habilitats i sobretot aquesta mirada, no? Des dels extrems, que és molt i molt necessària pels centres ordinaris, no? Aleshores, clar, què prioritzem en els centres ordinaris en aquests moments o en molts centres ordinaris? Seguim, no? Donant-li molta importància als resultats, no? Als resultats acadèmics, a la capacitat. Seguim, encara que sembli difícil de creure, donant molt de valor a les matemàtiques, a la llengua, no? I ens oblidem de coses o no ens oblidem o ens costa més dur a terme, no? Tots aquells elements més transversals i competències més de valors que es poden treballar des de qualsevol assignatura, no? Per tant, nosaltres, com a mestres d'educació especial, que hem treballat des d'aquesta diferència, clar, crec que podem aportar moltíssim a l'entorn ordinari, no? Precisament per fer veure que també es poden fer moltes coses amb aquestes persones o amb aquests alumnes que diem que estan més als extrems, no?
Parles, observes algunes barreres, com per exemple la figura del vetllador o el CIEI. Parles també que una altra de les barreres és que molts joves a secundària acaben deixant l'ordinària. Dius, i hi ha centres que no estan preparats per tenir-los, alumnes teus que han tingut una experiència traumàtica al centre ordinari, ocasions en els que t'has hagut de barallar perquè l'escola ordinària accepti una escolarització compartida. Quin és el missatge que t'agradaria fer arribar a famílies i, sobretot, a centres per superar aquestes barreres que observes?
Bueno, aquestes barreres moltes vegades són coses que estan fetes amb bona intenció, eh? El que passa és que el sistema les acaba pervertint, eh? Pervertim la figura del vetllador, pervertim el CIE, i estan creades potser amb una intencionalitat molt bona, no? El vetllador, el professional del CIE que intenta transmetre en el docent a l'aula maneres d'atendre la diversitat que té, aquest ho està intentant, no? I moltes vegades es troben que aquest docent no ho veu o té una altra prioritat, no? Que és que els altres alumnes estiguin donguin respostes, no? A les seves al currículum i a la seva exigència, no? que ens demana el sistema, no? Clar, aquestes coses sap greu, perquè l'únic que va fent és malmetent aquestes possibilitats que realment tenim d'incloure tots els alumnes si moltes de les coses que ja estem fent les estiguéssim fent més bé. La cultura, quan parlem de cultura, si els docents que tenim actualment, sobretot jo penso que a secundària hi tenim un problema, no? de com abordem la formació d'aquests docents, no? Què se'ls demanen als docents de la secundària? Se'ls demana moltes coses i a vegades la preparació a nivell de pedagògic no és la més bona, no? Són molt bons amb la matèria, però, clar, tenim alumnes al davant i tenim diversitat al davant, no? I hem de ser conscients que hem d'atendre tots aquests alumnes. Per tant, per mi una de les coses és el canvi cultural del docent, no? del que entengui que tots són els alumnes que té són un repte i que potser no té recursos o potser no té les habilitats, però les pot buscar i pot demanar ajuda i pot donar suports, com pot demanar suports no tan humans sinó més estratègics i metodològics, i sobretot a les famílies, clar, és que és molt dur, però I és molt dur demanar-los una cosa que realment fan cada dia, no? Que és lluitar, no? I dius, hòstia, a sobre ha de passar sobre nosaltres la lluita. I dius, ostres, a mi em sap greu, però jo només veig canvis quan les famílies diuen no, prou. El meu fill també ha d'estar aquí, no? I tot i haver d'assumir que pateixen, no? I això sí que sap greu, no? Per tant, clar, és feina de tots d'aconseguir que les famílies que, a més, pel que sigui, no?, han tingut una situació diferent i més vulnerable, i doncs els hi podem fer la feina més fàcil. I el sistema educatiu s'hauria de centrar en això, no? En poder no fer sentir més malament encara a les persones que han tingut una situació que no s'esperaven i que els hagués agradat que fos diferent, no? Per tant, crec que no deixin de lluitar, que sé que és difícil i que els docents crec que mica en mica estarem més a prop i més buscarem més solucions per donar respostes, perquè al final la creativitat i la capacitat de donar resposta també rau molt en com afrontem nosaltres, els docents, aquests reptes, no?, que tenim.
Diu el Jordi Sunyol, quan convisc amb la diversitat la puc mirar, estimar, acceptar la diferència. Si no la visibilitzo i no m'ajuden a entendre-la, cal fer pedagogia als nanos i a les famílies, falta professionalitat i cultura de la funció docent. Avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement. L'escola inclusiva és possible?
Jo vull una escola que m'estimi.
Ha de ser un orgull per a l'escola especial poder ajudar a transformar l'escola ordinària. Efren Carbonell.
L'Alba Jardiel ens explica què han aconseguit amb el seu fill Aleix.
El que hem aconseguit ha estat guanyar una lluita que mai s'hauria d'haver produït. La igualtat que ha de tenir un nen amb discapacitat que vulgui anar a l'escola ordinària hauria d'estar garantit. És un dret a l'educació i a la salut. I el resultat és increïble. El dia a dia de l'Aleix a l'escola és meravellós. Els nens i nenes juguen amb ell, li ensenyen de tot, l'estimulen moltíssim i és algo que ens omple el cor, la veritat. És l'escola que volíem per l'Aleix. Està seguint el mateix currículum que els altres nens i nenes, però amb adaptació dels materials o de les feines, però està seguint el mateix ritme que els altres nens.
L'Abraham Tossell, director de l'escola Pere Caldés de Polinyà, una escola ordinària amb 307 alumnes amb diversitat, cadascú la seva, considera que tots els nens i nenes han de poder estar a la mateixa escola i fa el que sigui perquè així sigui. Ens diu els centres d'educació especial del Jordi Sunyer, que hem sentit volen desaparèixer, i nosaltres volem que desapareguin per quedar-nos els seus recursos, les experiències i l'expertesa. Per tant, que els recursos de l'educació especial entrin a l'ordinària. L'Abraham Tossell no entén el sistema educatiu com una doble via. Diu que la pregunta no és com poden estar els nens de l'escola especial a l'ordinària, sinó per què encara no hi són. Abraham, benvingut. Què funciona per fer l'escola inclusiva?
Què funciona per fer l'escola inclusiva? Doncs el primer que funciona és que hi siguin. Si no hi són tots els alumnes que hi haurien de ser, llavors no és impossible que funcioni. Per tant, el primer error és que no hi siguin, i a partir d'aquí, un cop hi siguin, llavors ja s'ha de vetllar perquè puguin participar, perquè puguin progressar i perquè aquest progrés i aquesta participació i aquesta presència transformin l'escola i, finalment, a la llarga, transformin la societat, que és el que, en principi, l'objectiu i fi de l'educació.
Dius, Abraham, que el problema no el tenen els nens, si conviuen des de petits i s'hi acostumen, sinó els adults. Amb què us trobeu?
A veure, el que està clar és que els nens, igual, bueno, qualsevol nen, qualsevol infant, tingui o no alguna dificultat o alguna diversitat X, ell no té cap problema. Ell és així des de sempre i, per tant, el problema el veiem més els altres, que és posem l'etiqueta sobre un fet o una realitat d'una persona que conviu sempre amb ell. Ell realment quin problema pot tenir si sempre ho ha viscut així? Per tant, el que hem de fer, el problema el tenim els altres, que ens el mirem i ens el mirem amb ulls d'etiqueta. O sigui, és important conèixer l'etiqueta, però més important que conèixer l'etiqueta és afavorir que aquest alumne, aquesta persona, pugui estar a l'escola i conviure amb els seus companys. I aquest és l'objectiu que s'ha de treballar i buscar.
Dius, Abraham, que per fer l'escola inclusiva també us ha ajudat a pensar que el mètode no està mai per sobre el nen. Primer és el nen, no us caseu amb res i feu de tot, i sobretot la inclusió no és una lluita del mestre sol a l'aula contra la diversitat, sinó la feina d'un equip. Com s'ha de viure com a centre aquesta escola inclusiva i quin paper hi tenen també les famílies?
Començo pel principi del tema dels mètodes. O sigui, no hi ha és evident que en una realitat com la que tenim ara actualment i que hem tingut sempre, el que passa és que ara s'ha fet més visible, no hi ha mètode únic, no hi ha sigut mai i ara menys. Això és evident i, per tant, hem de focalitzar en el que sí que sempre hi ha sigut i sempre s'ha mantingut, que són els alumnes. Per tant, hi ha alumnes que treballaran a partir de manipulació i hi haurà alumnes que no, que poden llegir-se un text i ja treuen el mateix que els altres. Per tant, aquí el primer és que l'alumne va per davant i, per tant, el mètode s'adapta a l'alumne. És a dir, l'escola, el problema el té l'escola, per tant, l'escola és la que s'adapta. Això per començar. Després, el tema de les famílies. A les famílies és importantíssim. Com deia el Jordi fa 5 minuts, en escaig, deia que han de seguir, que és una llàstima que hagin de seguir lluitant, però és que és el que farà avançar, perquè al final, per desgràcia, l'informe del síndic de Greuges ho diu claríssimament, tenim un problema a nivell de cultura inclusiva. Per tant, la cultura inclusiva implica que els mestres, els equips directius, els vetlladors, els treballadors de les escoles en general, hem de canviar aquesta visió que tenim i, per tant, si no tenim la visió aquesta, doncs algú ens l'ha de fer canviar, i aquest algú, encara que, com diu el Jordi, ens faci mal de reconèixer, són les famílies, lluitant amb la seva lluita constant, que esgota i que, malauradament, ha de seguir sent així, però és importantíssima aquesta lluita. I després, evidentment, ajudar a col·laborar en el que faci falta. I si hem d'anar a demanar recursos, com deia el Jordi, que sempre en falten de recursos, doncs els anem a demanar, però també hem de canviar la cultura, també farem que la gent, en lloc de dir de buscar més recursos, també se'ls prepari ell mateix, se'ls busqui, es busqui la formació, es busqui l'organització o es busqui alguna manera d'intentar doncs, assumir i atendre tot l'alumnat possible. És que no s'entendria mai que dos nens veïns, un hagi d'anar a l'escola del poble i l'altre hagi de marxar a l'escola de la ciutat del costat. No sé, a la meva concepció no s'entén. O
sigui, Abraham, si l'escola inclusiva té una normativa i dona tants bons resultats com us ha donat a vosaltres, per què hauríem d'entendre que no es fan la majoria d'escoles?
Bueno, entrem en el debat etern de no, si jo vull fer inclusió però amb els recursos, o jo sí, però és que aquest nen estarà més ben atès a l'altra escola, l'escola d'educació especial. Clar, aquí és un canvi de mentalitats, és a dir, ja no és tant canviar pels resultats acadèmics o curriculars, que hi són, i són factibles i és de molta feina, però es poden fer, sinó és un tema de canviar perquè ens hem de preguntar, en el fons, quina societat volem. És a dir, volem una societat inclusiva, que integri, que accepti, que aculli, o volem una societat excloent, exclusiva? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Si volem resultats cap a inclusió, llavors hem de treballar cap a la inclusió. I, per tant, els valors que s'han de transmetre dins de l'escola i, per tant, tot el progrés, tot el camí s'ha de fer cap aquí. Com? Doncs arremangant-nos i treballant conjuntament amb les famílies. Les famílies són els primers que coneixen els seus fills i, per tant, són una font de coneixement claríssima.
Dius, Abraham, que és important fer entendre que no tothom ha d'arribar al mateix lloc, hi ha diferents èxits, el més important és que tothom pugui o vulgui participar i aprendre. Missatge als directors d'un centre, per on s'hauria de començar? Pels que encara no tinguin aquest canvi de mirada, per on poden començar?
Primer, jo començaria per agafar eines que són molt conegudes, que ens permeten fer aquest camí i que ens acompanyaran en aquest camí, com són, per exemple, un índex per a la inclusió. Això és un document obert, que a més és molt clar i és molt fàcil. I després, sobretot, el més important, és sempre el mateix, és treballar la cultura educativa del centre, que sigui una cultura que generi crear cultura inclusiva, és a dir, anar a buscar aquell llenguatge, aquelles formes de fer, de tractar, d'això, que siguin el més inclusives possibles. Tenint en compte, això també és veritat, que el procés inclusiu no acaba mai. O sigui, sempre, en qualsevol moment i en qualsevol situació, podem ser exclosos i, per tant, la inclusió sempre hi serà present. Però sí que és veritat que el primer que s'ha de canviar és la cultura de centre. Evidentment, per fer-ho, necessites fer-ho amb acompanyament de metodologies que són més facilitadores del procés o fins i tot amb decisions que es puguin prendre a les escoles per fomentar aquesta cultura de centre inclusiva.
Em parlaves a la conversa prèvia d'algun alumne que se n'ha sortit a la vida i que et fa sentir molt orgullós.
Sí, no, bueno, en tenim bastants i evidentment no tots, o sigui, tinc alumnes, el primer, diguéssim, entre cometes, el culpable de que estiguem així, és un alumne que ara mateix té 25 anys, no m'equivoco, i és tècnic de so i ha fet de tot, però clar, vull dir, aquí sobretot és molt important la coherència entre l'escola, la família i que tothom lluiti pel mateix. En aquest procés, evidentment, hi ha molts més, tinc altres que estan fent doncs, de tot, des de cuiners fins a universitat i tinc de tot. Tinc nanos a la mateixa classe que feien, uns són cuiners i els altres estan fent història de l'art, per entendre'ns, i no passa res.
Diu l'Abraham, si no veiem que la diversitat que hi ha fora de l'aula també ha de ser dins, tenim un problema. Avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, l'escola inclusiva és possible?
No m'agraden les etiquetes.
El problema mai és l'alumne amb discapacitat, sinó la transformació de l'escola per donar una resposta educativa de qualitat a l'alumne. Efren Carbonell.
Avui hem parlat amb el Jordi Sunyol, amb l'Abraham Tossell, i ara és el moment del Jesús Soldevila, mestre i psicopedagog i professor de la UBIC. El Jesús Soldevila defensa que la inclusió no és una utopia. El decret del 2017 és un primer pas i un dels grans recursos que tenen tots els docents a l'abast és la complicitat de grup. L'escola inclusiva, dius, que és aquella en la qual tothom hi és sense cap mena de distinció i se sent acollit i membre actiu de la comunitat i hi aprèn. Una escola en què s'accepta com a fet natural i es dona valor a la diferència. Com és aquesta escola, Jesús?
Aquesta escola, pues, des d'una perspectiva dels drets humans, hauria de ser l'escola, no? És a dir, l'escola no hauria de dur l'adjectiu d'inclusiva perquè, com bé deia per aquí, és un dret humà i, per tant, no és discutible. Llavors, l'escola inclusiva hauria de ser l'escola, simplement.
Hi ha escoles així al nostre país?
Bueno, al nostre país, com acabem d'escoltar amb l'Abraham, sí. N'hi ha, vull dir, a més ja hi ha cada vegada potser més experiències i a més, que, per sort, cada vegada després les anem, diguéssim, coneixent més i anem avançant. Jo penso que som un país que tenim una llarga tradició pedagògica, que som un país que té molta gent que empenya per aquest model o, si més no, per una millora de l'educació en general, no? Vull dir, no sé, tenim Rosa Sensat, tenim la plataforma aquí per l'educació inclusiva, és a dir, hi ha molta gent que empenya la síndrome de Down de Catalunya. Nosaltres tenim una xarxa d'escoles que es diu Kelidon, que són tot xarxes de centres que treballen de manera cooperativa. Hi ha la xarxa de competències bàsiques, fins i tot en el tema de la difusió, el vostre programa o el diari de l'educació, no? És a dir, som un país que jo penso que empenya des de fa molts anys per una millora de l'educació.
En la teva tesi vas conèixer la història de vida del Jan, un infant amb una malaltia rara que va lluitar la família per la inclusió. La mare va dir un matí després que el Jan hagués estat 15 dies sense anar a l'escola. Quan el van portar va quedar molt sorpresa perquè van ser nombrosos els nens que es van acostar a saludar-lo. La mare estava colpida i emocionada per una acollida dels companys que mai havia vist i també la va sorprendre la resposta del seu fill. Com va ser aquest procés d'inclusió del Jan a l'escola? Quines lliçons vas treure?
Bueno, sobretot això, la mare es va emocionar perquè, com deien, no, hi ha famílies que pateixen molt i no només, moltes vegades, no només són les mares dels infants pues, que tenen un diagnòstic, sinó que hi ha infants que ho passen malament a l'escola i l'escola inclusiva hauria de ser per començar aquella escola que és lliure d'amenaça, en la que tothom s'hi sent a gust, que és una porta a un món millor, realment, i en la que pues, tothom hi va amb l'aventura, o sigui, i va amb la voluntat d'aprendre, no? Perquè tenim molt abandonament escolar, i a més, diguéssim, hauria de ser una aventura feliç i compartida, i és una mica el que va passar en la història del Jan, no? Al principi doncs, era un infant que estava tancat en una UCE en aquell moment, no? I llavors doncs, va passar a formar part del seu grup, tot amb la feina que vam estar fent amb l'escola, i l'interessant és que en una història com aquesta, que és un cas molt, molt, molt complex realment, vivia una situació molt difícil, el Jan. Com deia sempre el Pere Pujolàs, deia, si ho aconseguim amb el Jan, és possible absolutament amb qual infant, qualsevol infant, no? I va ser així, no? Jo penso que és una història de felicitat per ell, no? Perquè ell patia moltíssim a l'escola per la situació que vivia, la seva família, lògicament, doncs, patia també a l'escola, i hi va haver molt esforç per part de les mestres, que això és a valorar, no? I de dir, doncs, d'aquest esforç almenys en surt una història de felicitat, no? Jo, de lliçons, hi ha moltes coses que funcionen, no? És a dir, per exemple, per nosaltres una gran base va ser l'aprenentatge cooperatiu, no? L'ajuda dels seus companys a l'acollir-lo, el disseny universal de l'aprenentatge, la codocència, el treballar sobretot amb les cultures que tant deien el Jordi com l'Abraham, no? Però si te n'hagués de dir una, sobretot va ser la complicitat dels infants, no? És a dir, sense els infants no és possible. És a dir, com que ells mateixos són qui l'havia d'acollir, ells mateixos són qui va transformar la història, i a mi, des del punt de vista de la investigació, també és veritat que a mi em van ajudar moltíssim, no? Perquè jo moltes vegades feia servir la seva veu per repensar i analitzar l'escola, no? I els demanava, bueno, va, com podríem fer que l'escola fos millor? Com podríem fer que l'escola fos per tothom? Com podríem fer que el Jan pugui participar, es pugui sentir més a gust, no? I jo penso que també que el fet que ells participessin d'aquest procés d'investigació, no? En el fons els va convertir com a còmplices de tota la gent que volíem transformar aquella situació.
Hi ha famílies que es queixen que hi ha qui s'omple molt la boca de parlant d'inclusió, però que la pràctica és paper mullat i que està patint molt. Dius que mentre se separi s'assenyali de forma pejorativa la diferència o continuïn tenint tant pes les definicions dominants d'èxit, fracàs i capacitat, el canvi serà molt més feixuc per tothom i que hem de caminar cap a un sistema educatiu inclusiu. Com es pot deixar de segregat i caça entre ordinàries i especials? Què és el que està fallant encara?
Bueno, la veritat és que la resposta és ràpida i fàcil, eh? Vull dir, si em demanes que com es pot deixar de segregar entre ordinària i especial, és tancant l'especial. I fent com es va fer a Itàlia, per exemple, vaig tenir la sort de poder-hi estudiar més d'un any, no? I realment està com molt integrat en la cultura del país, que no hi ha centres d'educació especial, no? I jo, diguéssim, compartia espai amb gent jove, diguéssim, això a Itàlia ho fa el 76, i ells, quan jo els deia que a Catalunya o Espanya passava que hi havia centres d'educació especial, què vols dir, que hi ha centres d'educació especial? Que no tothom va a la mateixa escola. Vull dir que va passar a ser algo que era, diguéssim, molt, molt, molt part de la cultura, no? Llavors, sí que és veritat que s'ha de tenir en compte, doncs, tot el que es deia, no? De dir, bueno, doncs anem a abocar-hi una mica els recursos, anem a abocar-hi una mica la formació, però també és veritat que amb els recursos entraríem en una discussió que se li ha de fer una volta més, no? En el sentit de dir, jo sempre em sentireu a dir que quants més recursos millor, està claríssim, no? L'administració, quants més recursos hi posi millor, però també és veritat que el que s'ha de fer és un ús inclusiu dels recursos, no? Perquè a tu et donen un recurs tan bàsic com pot ser un mestre més, i tu el pots fer servir perquè faci codocència dins de l'aula, ajudant i donant suport a que aquella aula sigui més inclusiva, o el pots fer servir perquè segreguem infants que no se'n surten de les diferents aules i me'ls emporto a una aula d'educació especial o les mal usades si ell, no?, en aquest sentit.
Tu visites centres. Què et trobes pel que fa als docents i als centres?
Bueno, els docents i els centres, moltes vegades el que hi ha a vegades és aquesta por, i un dels problemes realment que tenim també és molt la cultura de l'etiquetatge, no? És a dir, quan jo vaig conèixer el Joan per primera vegada, la psicopedagoga, vull dir que no només són els mestres, vull dir, moltes vegades són altres professionals també, deia, bueno, ja veuràs que és un nen que és autista, que fa aquest tipus d'estereotípies, que no sé què. Si nosaltres ens quedem només amb això, s'ha acabat la història, no? Llavors, una mica el que hem de fer és veure, si aquest nen està nerviós i fa estereotípies i està neguitós aquí en aquesta aula, per què passa això? No? I el que hem de fer és analitzar el per què passa i desmuntar el per què passa això. No? És a dir, en realitat, el que hauríem de fer és deixar de focalitzar o problematitzar o culpar els infants de les situacions i transformar aquestes situacions identificant quines són les barreres que ho frenen. No? Llavors, una mica aquest canvi de cultura, que també deia l'Abraham, és una mica el que necessitaríem a l'escola, no? I llavors, una altra de les coses que sempre reclamen més els mestres és el temps, no? Sí que és veritat que el temps, tothom tenim el que tenim, no? El dia té 24 hores, però és una qüestió de que decidim què és el més important per a l'escola, no? És a dir, si realment decidim que el que hem de ser és els números uns en les proves PISA i que volem seguir amb aquest model mercantilitzat i neoliberal d'escola, doncs clar, no tindrem temps pels valors i no tindrem temps, lògicament, per acollir a tots els infants i fer-los créixer de forma saludable. Però si en realitat el que decidim és que el que volem és crear ciutadans lliures, crítics, amb una autoestima saludable, que tinguin un creixement social, diguéssim, el més positiu possible, perquè llavors et trobes bullying a les escoles també quan hi vas i et trobes amb els mestres, no? Llavors, el que hem de fer és pensar en l'escola inclusiva si el que volem és pensar en aquest món millor, realment.
L'escola inclusiva és possible? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar. Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Jo vull una escola molt divertida.
L'essència de l'escola inclusiva és ser una palanca per transformar la realitat social i que tots hi tinguem un espai. Efren Carbonell.
I l'Alba Jardiel ens explica el suport de l'Aleix a l'escola ordinària.
Tota aquesta experiència és possible perquè l'està atenent personal qualificat. Té una infermera que està totes les hores amb ell, que per ara només és pel matí, té vetlladora, té fisio dos dies a la setmana, té un suport CEPSIR que ve d'un centre d'educació especial que li fa les adaptacions, ajuda l'Aleix i ajuda les mestres per saber com han de treballar amb l'Aleix. Bueno, li hem de donar les eines perquè ell pugui seguir el ritme. Si no, pensaríem que aquest nen no parla, aquest nen no entén, i aquest nen entén, parla, vol explicar, però li hem de donar les eines. I m'encantaria que totes les famílies que estiguessin en la mateixa situació poguessin gaudir d'aquesta experiència, que no haguessin de lluitar per l'escola inclusiva dels seus fills i filles. I una infermera escolar a cada centre, sé que sembla utopia, però imprescindible que els nens amb patologies complexes siguin atesos per personal qualificat. No se li ha de donar responsabilitat a més a una vetlladora ni a una mestra, que prou feina tenen.
A l'Ofici d'Educar avui parlem de l'escola inclusiva. N'hem parlat fins ara amb el Jordi Sunyol, l'Abraham Tossell, el Jesús Soldevila i ara amb la Noemí Santiveri, portaveu de Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva. Tres anys després de l'aprovació del decret d'Escola Inclusiva, el Parlament de Catalunya ha creat una comissió d'estudis sobre l'escola inclusiva a petició de la Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva i argumentat amb un decàleg d'accions urgents perquè no només no ha millorat la capacitat de les escoles d'acollir alumnat del seu entorn, sigui quina sigui la seva condició, sinó que les dades no conviden a l'optimisme. El curs 2019-2020 s'ha arribat al rècord històric d'alumnat escolaritzat als centres d'educació especial amb 7.456 alumnes. Noemí, escoles d'educació especial amb 1.000 alumnes més des del decret d'inclusió, mentre que el decret plantejava que s'anessin buidant. Què és el que està passant?
Passant moltes coses. Bueno, primer, bon dia. Després, abans de contestar-te, sí que m'agradaria dir que hi ha una diferència en aquest programa i és els ponents. És a dir, felicito tant el Jordi com l'Abraham com el Jesús perquè és un plaer poder estar en aquesta taula. Dit això, que crec que cal dir-ho, crec que és la primera vegada que em passa, que no tinc res a dir. Sí que voldria dir que el que és evident és que el decret no s'està complint, Però no només no s'està complint perquè el trasbassament no havia de ser automàtic de tots els alumnes de primària d'educació especial haguessin d'anar a ordinària, no. El decret consistia en atacar P3 i des de P3 s'aniria pujant. Això no ha passat, ni ha passat ni es preveu que estigui
Quan
passant.
Quan dius atacar P3, explica't, què vol dir això? És a dir, que no ens entenguin malament.
Veiem que tot i que sigui factible i possible tenir un centre ordinari amb una cultura inclusiva, és complexa. Per tant, per iniciar, com bé comentava l'Abraham, comencem per P3. Per tant, a P3 sí que hi hauria d'haver aquest trasbassament. No hi hauria d'haver una matrícula tan viva dintre dels centres d'educació especial. Aquest seria poder la gran queixa que nosaltres tindríem. I és una queixa directa al departament, la nostra diana de la queixa. Ara, què més està passant perquè es donin aquestes dades? Doncs, òbviament, cada vegada hi ha més diagnosis, cada vegada tenim més en compte totes les que podrien ser barreres, dificultats curriculars, com també haurien de demanar que hi hagués un informe molt més exhaustiu de quina és la tipologia d'aquests 7.000 alumnes. Estem parlant de quina part són de migracions, quina part se'ns venen de famílies desestructurades. És a dir, tenim una tipologia que en aquests moments no tenim. Tenim unes dades que per nosaltres són números absoluts, però no detallats. Per tant, podríem dir que hi ha diferents coses que passen, però el que sí que és el que a nosaltres ens interessa és que el departament no està complint amb el decret.
I una altra de les accions urgents és la implantació progressiva de la infermera escolar a l'escola pública i concertada. Ens ho deia l'Alba, la mare de l'Aleix. La pandèmia ho ha posat fàcil o difícil, això?
No hauria de situar-se com a variable, la pandèmia. No hauria de situar-se. Ara, si m'ho preguntes, òbviament ho posa difícil, perquè necessitem infermeres, perquè la situació de la societat està molt complexa, però no hauria d'afectar. En tot cas, aquí tenim un problema entre dos departaments que no es posen d'acord, que els hi costa moltíssim parlar, que els hi costa moltíssim col·laborar i que un li passa la pilota a l'altre i l'altre li passa la pilota al primer. No hauria d'afectar la pandèmia,
També demaneu l'elaboració d'un estudi sobre la cultura inclusiva d'escoles i instituts i promoure la inclusió també en horari no lectiu. Com es pot afavorir aquesta cultura de la inclusió des de la vostra perspectiva en horari lectiu i no lectiu?
En qualsevol horari, la cultura és complexa, perquè la cultura la portem dintre del nostre ADN. És a dir, la cultura l'hem viscuda des de petits. Per tant, el que es necessita és el que s'ha necessitat per qualsevol cosa que s'ha volgut fer en tota la societat. Pensem ara en el reciclatge. El reciclatge, nosaltres parlem fa 10 anys del reciclatge i ningú reciclava ni sabia què era el reciclatge. Ara, va resultar que al govern li interessava que el recicléssim. Per tant, va fer des de dalt de tot un gran impuls agafant a tots els seus estaments. Doncs això és el que ha de fer amb la cultura inclusiva. Necessitem un lideratge polític de dalt a baix i que agafi no només tota la piràmide, és a dir, no tan sols la conselleria, sinó totes les institucions que treballen per la conselleria i tots els elements de la comunitat educativa, municipalismes, comarcals, no només, no tan sols les famílies, no carreguem tant a les famílies. Municipalment es poden fer moltes accions que parlin de cultura inclusiva i només d'aquesta manera, piramidalment des de dalt i tota la base de la societat, arribarem a tenir una cultura com tenim ara el reciclatge.
De fet, una de les coses que demaneu és que el sistema deixi d'expulsar l'alumnat amb discapacitat de l'escola ordinària. És a dir, tot això, evitar, sobretot en el postobligatòries, evitar aquesta expulsió, com es podria fer? Quines són les mesures més urgents des del vostre punt de vista?
Les mesures urgents continua sent el mateix. Ha de ser una prioritat del departament. Ha d'estar en el punt del dia. Quan hem demanat la comissió, justament també és per això. No hem de tenir discursos per fer bonics, hem de tenir discursos de treballs. No podem fer estroncar la vida de tants infants que arriben a la secundària i automàticament els posem una altra vegada segregats. Prioritzem. Cada un d'aquests alumnes té un PI fet per ell personal. Per tant, se sap exactament què necessitarà. I no tenim un mapa de recursos? Teòricament el tenim, però no l'hem vist encara. Aquest mapa de recursos s'ha de bellugar a mesura que es bellugui l'alumne. L'alumne és el prioritari, com bé han dit els meus companys. Per tant, si l'alumne es belluga, el recurs es belluga. Mirem aquest mapa de recursos i fem factible que no abandonin l'educació secundària, que no abandonin res, que segueixin la seva vida, perquè és que aquest nano arribarà a ser adult i la nostra societat ha de ser una societat inclusiva. Tots estem pel carrer, per tant, tots estem a l'escola.
Missatge que faries arribar de família a les famílies, perquè entenguin lo fonamental que és una escola inclusiva.
De família a família vol dir que jo sóc família.
Sí,
i per tant...
I tant.
Cal dir que tinc un fill preciós, encantador, amb discapacitat, que ja ha passat per l'obligatòria, i per mi va ser tot un èxit. És a dir, el meu fill em diu cada dia, és el millor que pots fer, tota la lluita que vas fer, lluitem perquè mirar la cara del teu fill i veure que el teu fill pot tractar d'igual a igual, això no té preu. No té preu. Per tant, jo us diria, lluiteu, perquè vosaltres us ho agraireu a vosaltres mateixos, el vostre fill se sentirà més satisfet i podrem fer obrir-li una porta cap a la societat.
I a les famílies que no tinguin un fill amb una diversitat, aquestes també, què els
també,
diries?
Existeix l'empatia, l'assertivitat, la resiliència, la vida dona moltíssimes voltes. Si són capaços de comprendre un documental sobre una persona ferida, sobre una persona dolguda, sobre una pèrdua, per favor, com no hem de tenir empatia amb el nostre veí?
Noemí Santiveri, què espereu de la comissió del Parlament?
Esperem no fer bonic i esperem treballar. Això és el que esperem. Esperem que tot allò que diu l'informe del síndic, tot allò que nosaltres també hem dit i tot allò que digui tot el moviment associatiu es tingui en compte. Que valorem realment quines són les dades que tenim del centre d'educació especial, quines són les dades que tenim dels centres ordinaris, que valorem quina és el pensament del departament quan diu els pressupostos i ens diu què dedica a escola inclusiva, rectificar-li i dir-li que és escola inclusiva.
Avui l'escola inclusiva és possible?
Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
Estem en temps final de l'ofici d'educar i m'agradaria que cadascun de vosaltres em digui una sola paraula que creieu que ens faci arribar el missatge de que aquesta escola inclusiva sí és possible. Comencem per el Jordi Sunyol. Jordi.
Hosti, que difícil, eh? acompanyar. Els docents hem d'acompanyar aquest procés.
Abraham?
És difícil, Jordi. Jo em quedaria amb la frase que ha dit el Jesús de que hauríem de perdre el cognom inclusiva i hauríem de dir escola. I punto. I és possible, no només és possible, sinó és necessari. I és beneficiós per tothom, pels alumnes amb la diferència i per tots els alumnes, vaja. Tots tenen diferències.
Jesús.
Bueno, amb una paraula és difícil, però jo sí que demanaria a les escoles que siguin conscients que inclusió i exclusió són dos cares de la mateixa moneda i que, per tant, les que no estan caminant cap a la inclusió ho fan cap a l'exclusió. Vull dir que ho repensin una miqueta.
Noemi, acabem amb tu. L'últim minut és teu.
Famílies, avancem. No podem retrocedir. I juntes ho guanyarem.
Ho tens molt clar.
Claríssim.
I tant que sí. Noemi Santiberi, de portaveu de la Plataforma Ciutadana per l'Escola Inclusiva, Jordi Sunyol, director del Centre d'Educació Especial Joan 23 d'Olot, Abraham Tossell, director de l'Escola Pere Caldés de Polinyà, Jesús Soldevila, mestre, psicopedagog i professor de la UBIC i la mare de l'Aleix, l'Alba Jardí, el que hem anat sentint durant el programa. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar i una forta i inclusiva abraçada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I avui amb la pedagoga Eva Bach, Lemo Tour. Benvinguda, Eva.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bon dia, Elisabet. Doncs sí, avui parlarem de Lemo Tour. Aquest dimarts passat vam tenir la única sessió d'aquest any de Lemo Tour a Caixa Fòrum de Barcelona i us explico primer què és Lemo Tour. És un cicle de conferències sobre educació emocional, d'aquí Lemo, i Tour perquè el portem a diferents ciutats. És una idea que va tenir la meva estimada companya i també coneguda d'aquest programa, la Cristina Gutiérrez, i ens va convidar a participar-hi el Jordi Amenós, a mi i alguns altres companys que han anat variant any a any. Nosaltres hem sigut els tres fixos des del primer any, que ja aquest any és la quarta edició. L'any passat no en vam fer per la pandèmia i aquest any doncs, hem fet una sola sessió a Barcelona presencial, però que ha sigut seguida en streaming per milers de persones d'Espanya i d'Amèrica Llatina i, per descomptat, de Catalunya. És cert que aquest any l'hem dedicada monogràficament a l'autoestima. Altres anys són temes diversos, sempre relacionats amb l'educació emocional, però aquest any tots hem parlat d'autoestima.
I en el teu cas, Eva?
En el meu cas, doncs, la meva ponència va anar sobre les llavors d'una sana autoestima, què és, tots els autors de l'autoestima, les ferides que a vegades ens han fet malbé l'autoestima i també doncs, el tenir molt de compte de distingir l'autoestima del que serien les qualitats, només el reconèixer les nostres qualitats. Jo centro l'autoestima en el reconeixement i la cura de les necessitats i de les emocions més que en les qualitats, que és important reconèixer-les, potenciar-les, que florin, però sempre dins de l'òptica de tenir aquesta cura del que necessitem, de les necessitats vitals i les emocions bàsiques.
I la resta de ponents?
La resta de ponents, la Cristina va parlar de les emocions de la pandèmia i com afecten l'autoestima, en Jordi Vilaseca va donar eines per l'aula, en Jordi Amenós va parlar de la dignitat de ser estimats, de com cultivar-la també en nosaltres i en l'aula en un sentit ampli, i en Carles Folguera de l'autoestima en l'àmbit de l'esport, que hi ha molts aspectes extrapolables a l'àmbit de grup i d'aula.
Més que mai hem de treballar les emocions, Eva?
Doncs en aquest moment molt especialment, i pel que fa a l'autoestima també, perquè és el que fa, per exemple, tenir autoestima, considerar-nos dignes, considerar que necessitem doncs, tenir cura, que som persones doncs, que ens hem d'escoltar en allò que necessitem, és el que fa que demanem ajuda, la busquem quan ens trobem malament, com en moments actuals, que hi ha tantes persones que s'hi troben. Afegir només que a partir de demà es podrà veure l'acte sencer perquè quedarà penjat al canal de YouTube de la Fundació La Granja.
Doncs moltes gràcies i una forta abraçada, Eva Bach.
Una abraçada a tothom, Elisabet.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho.
I la setmana vinent, educar nens i nenes en el feminisme. Us deixem amb la mirada estràbica dels Xiula, un cant a la inclusió i a la diversitat. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer i fins la setmana vinent. Fins aquí l'Ofici d'Educar. Gràcies, Roger. Bon diumenge.
Una abraçada, Elisabet. S'acosten els senyals horaris. Reprenem el fil.
El Jaume té dues mames. I quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç. Però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. El cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de Xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.
La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics.
El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i nota que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.
La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em pugen formigues. Podríem ser amigues.
I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que t'he atrofiat el cerebel.
però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.
La mirada a poc centrada, que és la primera vegada que et penso escrita. T'estimo, petita. La mirada a poc centrada, que és la primera vegada que et penso escrita. T'estimo, petita.
T'estimo, petita.